Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I ens havíem quedat... És que ha estat també un dels temes de la setmana que no hem considerat, eh? Es veu que Espanya és un dels països d'Europa en què els especialistes assenyalen que la gent es medica més. Per tot. Veu que hi ha uns pastilleros que... d'aquells macos. I ens havíem quedat amb allò, no diré que tan simple o no, perquè suposo que també té a veure una miqueta amb la concepció de cadascú, quan en Roman ens deia que no tot s'ha d'arribar a tractar, ni tot ha d'anar a parar a l'especialista, que ja hem de suposar que bastantes situacions en què no cal anar a parar, diguem-ne, o pensar directament en l'especialista. Des del Centre de Reeducació de Vit, al carrer Pau Barraveig, número 16, Roman, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Aquesta frase vinguda d'un especialista també té un punt.
Sí.
Que un especialista ens digui no, que no sempre cal anar a l'especialista.
Efectivament. Justament, es va a l'especialista quan no s'ha pogut, diríem, tramitar per via natural, espontània, normal, com li vulguis, ordinària, per defecte. No, la veritat és una virtut, és a dir, la vida de les persones no han d'estar monitoritzades per especialistes.
I ara ens posaríem amb aquella frase, que no sé si és veritat o no, moltes coses s'arreglen parlant.
Sí, moltes.
Moltes.
No totes, eh?
Però, no totes, però no. Moltes sí.
Moltes sí.
Més de les que ens semblen tenen relació amb persones que no han estat escoltades,
sí,
o que no han pogut parlar.
Efectivament, ho podem posar de l'altra banda. Allò que no es pot dir també em fa emmalaltir. No? És a dir, el no dit
sí
queda...
Allò que no es pot dir ens pot posar malalts.
I tant. I tant. Això és un nucli sempre patogen molt important. Per exemple, passa amb la ràbia, amb l'agressivitat. No? Si la persona està constantment controlant-se, tragant-se-la, pues acaba prenent mal, perquè la ràbia s'acaba revertint contra si mateix. L'altre dia una mare deia com s'enfadava, no?, amb la seva filla, i deia que ella havia tingut uns pares que, bueno, que no podien ni dir ni per què, ni com, ni, o sigui, vamos, que la portaven dreta. I que ella, que és tan raonable amb la seva filla,
que
li explica, clar, que li explica totes les coses, no? Ja, clar, al final s'acaba enfadant. Però què és el que l'enfada? Al final, el que l'enfada és que està com qüestionada com a mare, és a dir, que la seva recepta de mare actual
no li està funcionant.
I li fa ràbia, perquè ella considera que ha tingut una recepta molt pitjor dels seus propis pares.
Sí, sí. Tot o que la dels pares no era bona i que la seva era
exactament.
Més...
Exactament. És la versió 2.0, és una millora, és una millora. Però no és cert, i és tot un problema, això, et dic avui en dia, perquè jo crec que es desestima la pròpia criança. I, efectivament, la criança de fa anys pues, tenia...
I no sé si podem fer valer aquella frase, cada allò, i allò es diu molt sovint, parla amb ell, o parla amb ella.
Sí.
La frase es deixa anar.
I tant. I tant. És que, com dir, el parlar no fa mal. Hi ha gent que de vegades comença una consulta, ja fa poc, em diu, és que no puc venir més perquè és que em fa mal. Dic, bueno, és que et fa mal perquè tens mal. No? La qüestió és si t'ocuparàs del mal que tens o si no t'ocuparàs. Depèn de la disposició que tinguis. Però, clar, és com si vas al metge i dius, no, és que el metge em fa mal. No, el metge t'està curant, no t'està fent mal. O sigui, que la cura pot comportar un cert mal, sí, però és justament per deixar de patir.
Per tant, parlar pot curar, pot ajudar.
Sí, i sí. Tant. Bueno, jo no tinc un altre sistema. Porto 40 anys així.
D'acord, però diguem-ne que vostè sap on anar a tocar en cada moment i probablement, com també moltes vegades hem experimentat en la vida de cada dia, hi ha persones que torno a les frases fetes, s'ho passen per dins, això.
Sí.
Això és un tret de caràcter?
S'ho passen,
és...
no, s'ho queden.
S'ho queden.
Clar, perquè passi per dins...
Bé, allò de la processó per dins, per sí, això em referir.
Sí, però la processó hauria de continuar i acabar sortint, no tal qual. És a dir, que de vegades justament hi ha com una por a expressar-se.
Sí, allò és que si parlo... Si parlo
Això, sí. Millor
que no
millor
parli.
No dic res. Millor no dir res. Clar, que és com una espècie d'amenaça terrible.
Exacte, perquè si dic...
Què pensa que podrà dir tan si terrible, diu. No? Però veus, i justament el que es calla es magnifica molt. Es fa més terrorífic. Un cop ho dius, dius, bueno...
Suposo tampoc, que perquè,
tampoc havia per tant.
Per aquella incertesa dels altres en no atinar a saber què pensa exactament el que no parla. Sobre la situació o sobre el que sigui.
Clar. No, però perquè
l'altre quan diu, no, és que si parlés,
sí,
i l'altre està millor.
I què
deu pensar que acabes de dir?
Sí,
i aleshores crea allò la tensió aquesta perpètua de dir, estem amb algú que potser si diu el que pensa, no hi estaria aquí nosaltres.
Sí, sí, exacte, que hi ha un perill, hi ha una amenaça, hi ha algú que està molt, molt malament fet, evidentment, no? O sigui, què hauré fet jo? Com perquè l'altre em digui, mira, no puc ni dir. Clar, deu ser molt dolent.
Perquè el silenci és una forma de...
De violència, pot ser, fins i tot.
Per això t'ho pregunto.
Pot ser, sí.
No, no, per clar, aquelles clarament. Persones que exerceixin el silenci tancat.
Bueno, pot ser moltes coses.
Ha passat això i ara... Ah, no diré res.
El silenci diu molt. Parla molt. Que, com les paraules, hem de veure què diu en cada cas. Però pot ser un símptoma de violència, pot ser un símptoma d'inhibició, no? De que el pobre subjecte no té com fer per deixar anar. Que, coses que couen per dins, és a dir, que clar, el que dius tu de la processó i que d'una manera o d'altra fan mal. Fan mal en el sentit de que o entristeixen. De vegades el subjecte es sent fatal per no poder dir-ho. És a dir, que
I l'entorn ho sap quan no diu res malo.
Vale, però veus, aquí el silenci parla. Dius, el silenci sí? Significa que està malament, que està incòmoda, o que li passa alguna cosa. De vegades, jo els dic als mestres i als professors, també als pares, que s'ha de donar l'oportunitat de parlar. És a dir, si, no, ja, quan veus que l'altre està fotut,
sí.
Donar la possibilitat, saps que podem, si, veig que no està molt fi, si ja saps que en podem parlar, que em pots explicar el que vulguis, quan vulguis.
Donar l'oportunitat no deu voler dir allò que passa també tan sovint, però què tens, digue-m'ho.
Exactament.
No és això,
No és això, és l'oposat. És, la porta està oberta. Tu veuràs si passes o no passes.
Parla quan vulguis o...
Exactament. És la teva opció. Dic perquè és que l'altre, si no, per més ben intencionat que sigui, no deixa de ser persecutori. O sigui, passa a ser una necessitat del que obre la porta. Jo és que necessito molt que la travessis, aquesta porta, perquè vull ajudar-te. Diu, bueno, doncs t'hauràs d'aguantar. Dic el de l'ajuda, perquè de vegades l'ajuda està en deixar la porta oberta i l'altre la travessarà quan pugui. En aquell moment... o demà al dematí, o quan pugui.
Té alguna cosa a veure la confiança? O hi ha persones que són capaces de parlar i de dir el que veritablement pensen davant de qui sigui?
Bueno,
i hi ha persones que només poden verbalitzar-ho si estan davant d'algú que li generi?
A veure, jo et diria, en algun punt tots necessitem tenir una confiança en el nostre interlocutor, perquè no deixaràs anar segons qui? Amb segons quines persones. Però jo et diria que al final la confiança en un o en una mateixa. No? De confiar que pots dir les coses d'una forma intel·ligible, sí, no violenta, i que l'altre, si no ho entén, o com ho entendrà, ho sabràs després que hagis parlat.
Tots ho hem viscut. Que si ho dic es posarà... Mira, millor no dir-ho.
Bueno, també s'ha de saber com és l'altre i què és el que és millor no dir i què és el que és millor dir en un altre moment o d'una certa forma. És a dir, que una adaptació a l'interlocutor sobretot en relacions estretes, no? Com familiars,
sí, sí, sí,
o amics, doncs per això ha de servir. Justament l'amistat a l'amic li tindràs en compte, que ja saps com és i no pretendràs que sigui d'una altra manera.
Estem donant voltes a això, eh? Per la cura.
Per la cura.
Què passa quan som petits i precisament una situació així és la que moltes vegades ens cohibeix a l'hora de parlar? El pare o la mare s'enfadaran molt, si ho dic. Doncs mira, m'estic sense dir-ho.
Bueno, com dir-te? Hi havia un psicòleg que deia que quan un nen petit, no, 3 anys o per exemple,
sí,
no li, o li diu una mentida als pares, tu ho has fet, sí, no? Si jo he fet no sé què, o al revés, no he fet no sé,
sí,
quantos, és que ja té un jo, perquè s'ha guardat per ell...
És a dir,
una veritat.
És conscient d'allò que està fent.
És conscient de que ell és el que ha fet això i no és el que diu. Això que diu és per l'altre, però ell sap una veritat.
Em sembla que no t'ho pregunten mai, això. Quan aprenem a mentir?
Aviat.
Aprenem a mentir aviat?
Sí. A veure, què passa? És que en realitat...
Que hem d'anar en compte amb això de les mentides, eh? Perquè
sí,
a vegades...
Sí, no, però a part de vegades no és tan mentida.
Per això,
com enganys.
Engany, això.
Sí, però és que ens enganyem.
A nosaltres mateixos,
sí,
també.
Sí, sí, sobretot. Sobretot i fonamentalment ens enganyem. Això és una mica complexa, però simplificant...
Sí.
Hi ha una fase que es diu la fase del mirall, que és això que ve a l'any i mig o així, en el que el nen petit es reconeix en la mirada d'un altre. El mirall, perquè és també una metàfora, el del mirall, per dir que el nen es veu en el mirall i diu, ah, aquest, el de la imatge, sóc jo. Clar, però això és mentira. Ell no és el de la imatge, aquell és de la imatge només. Aquell, però diríem, veient la seva imatge,
diu, reconeix ell mateix.
Sóc jo, clar, sóc jo aquest. Clar, ja tenim uns començaments enganyats.
Sí, sí, que de fet ens marcarà tota la vida, perquè el mirall el tindrem tota la vida davant.
Sempre.
I sempre pensarem, mira, que és el mateix que fem al carrer, eh?
Exacte. Quina imatge...
Mira què està passat, ja.
Sí, o quina imatge fa això?
Exacte.
Quina imatge té l'altre de mi?
O quan ens fem grans. Mira què està. Mira com està.
Sí, com que fem, mal està envellint,
aquesta, eh? Mira com envellint, m'està perdut, eh? Està amb quin baixón.
Bueno, la necessita, o sigui, com dir, de forma, els animals no menteixen. No poden. Ah. No poden. Justament nosaltres tenim sempre aquest
doble. Tornem a aquest nen d'any i mig que sí, es mira al mirall i es reconeix a ell mateix.
Sí.
D'acord. I això fa, suposo, que esperi dels pares...
A veure, això és un... en la mirada de l'altre es reconeix el nen, així com és mirat per l'altre, sobretot la mare, diríem, també el pare, no? Però sobretot la mare li retorna una imatge de si, té una vessant també simbòlica, és una mirada que ens portem sempre posada, o sigui, tu pots estar en una illa deserta i diràs, bueno, què pensarà ma mare?
Cert, cert.
Igual ja mor fa molts anys.
Sí, sí.
És a dir que,
fins i tot en la solitud més absoluta tenim les imatges.
Sí, sí, tenim... ens sentim, diríem, mirats... Això pot ser una patologia en un moment determinat, si és perseguits per la mirada, no? Aleshores ja és una altra problemàtica.
D'acord. Et preguntava per allò de l'engany. I quan aprenem, d'alguna manera,
Mira,
no sé si dir que utilitzar el llenguatge o les paraules per...
Bueno, jo crec que, sobretot, abans aprenem a veure que els pares enganyen i que diuen paraules que després no són. Bueno, empipades que s'emporten els nens petits amb aquestes coses. Em vas dir que no sé què. Diu, bueno, però és que ara està plovent, te'l vaig dir que anàvem al parc. Diu, no, tu em vas dir... Ves, ja està, ja, o sigui...
El primer engany de la vida.
Exacte, les paraules són enganyos o són polisèmiques, poden dir moltes coses. Aleshores, ens serveix la paraula per dir veritats, veritats importants,
sí,
aquestes que de vegades fan por i callem, no? O no saben
sí,
com
sí,
dir.
Sí, sí. O fan mal.
Sí, A mi m'agrada molt la frase de Serrat aquella de,
quina?
De que nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Que pot ser trista, però el que vol dir és que si és veritat, és veritat,
veritat.
Ja està, no, posa't com vulguis, però passant per la veritat. I sempre dic el mateix també, que més val patir del que és veritat que anar patint d'enganys que o de subterfugis, perquè més val passar el que s'ha de passar i que sigui algo, diríem, real, que no anar amb fantasmes que fan patir i són de més difícil resolució, perquè la veritat al final l'encaixes. L'encaixes, o sigui, si és veritat, no sé, que ja no tens la casa dels teus pares, és que és veritat, ja no, i la realitat t'ho demostrarà cada dia. I al final diràs, bueno, sí, vale, no tinc la casa dels teus pares.
El darrer episodi col·lectiu de la pandèmia. I això, ja. Si t'agrada bé... I si no,
clar,
nyam.
Sí, però fixa't que va fer més mal els fantasmes, no? les pors, les sí, imagineries. Sí. Sí. Bueno, per això els bulos arrelen tant.
De psicosi col·lectiva i d'obsessió sí, col·lectiva,
sí.
No?
No, és que ens espantem molt. Escolta'm, tornant al començament...
Sí.
No? Perquè deies allò de l'accés d'una població com sobremedicamentada i moltes vegades automedicada. Sí, mm-hmm. Sí. Sempre els pitjors que s'automediquen són els metges.
Mm-hmm.
El metge mai va al metge, difícilment va al metge.
Però sí que és cert que hi ha una... No sé si molt o no, eh? De la mateixa manera que pots trobar persones que diuen jo amb els medicaments el mínim del mínim.
Sí.
Quan hi ha hi ha una circumstància, aleshores sí, però si no, el mínim del mínim, vull el mínim del mínim, si puc. I a l'altre costat, hi ha persones que entenen...
Sí, que ja preventivament...
Que preventivament hi ha d'haver un entorn amb tot això, no?
A veure, els metges deien fa molts anys d'això, que si venia una persona a la seva consulta i marxava sense una recepta, deia, el metge aquest m'ha pres el pèl, no m'ha donat res. No m'ha donat res, és a dir, que donar alguna cosa és donar un medicament. Uh-huh.
Quan no donar res, també és donar una instrucció.
Pues és una bona cosa. És una bona cosa.
Sí, no quan surts i dius, mira, no m'ha donat res.
No m'ha donat res, fantàstic. No? És a dir, o t'ha donat pautes o ha desestimat que fos necessari. És a dir, també és cert que els laboratoris han treballat molt per generar una necessitat de medicaments de tot tipus.
Sí, o d'allò que en diem parafarmàcia o tota aquesta mena de...
Ui, tot això,
això
també.
Sí. Això que surt a la publicitat dos migdies de vitamines per aquí, no sé què, per allà,
sí.
Tot això.
Saps que un cop surten a la tele no poden estar en la Seguretat Social, per exemple.
Ah, d'acord.
És a dir, que, però han detectat que d'aquesta manera tindran més ventes. Aleshores, amb la què passa? Que s'acaba derivant molt cap a la psiquiatria. S'abusa de l'ús dels tractaments psiquiàtrics. Per què? Perquè el tractament psiquiàtric no requereix de gran col·laboració del pacient. Per exemple, en pacients psicòtics o bipolars, o esquizofrènics, bueno, la medicació és importantíssima. I normalment no volen saber de res de la medicació, perquè ells saben que aquesta medicació els deixa sota mínims.
Sí,
no?
Sí.
Doncs és igual, si no, se la injecten. I farà efecte igualment, encara que l'altre ni vulgui la medicació, ni vulgui canviar res, però clar, un cop actua la medicació... Aleshores, aquesta actuació de la medicació, de la farmacologia, per sobre de la voluntat o del psiquisme del subjecte, bueno, introdueix una certa comoditat, entre cometes. Quan la persona... va, o sigui, quan és la paraula la que ha d'operar, clar, aquí hi ha això, si l'altre no està per la labor, no? Si no hi ha, que jo sempre dic que és un petit miracle, no? Cada tractament, no ve una persona això, cada sovint, pagant per venir a parlar d'això que no vol parlar, per veure això que no vol veure, i per resoldre això de lo que no es vol ocupar, dius, clar, com d'aquí pot sortir?
Sí.
Bueno, doncs aquí hi ha una mica que hi ha gent que té demanda, que realment, què és el que fa que això es produeixi? Saber que no fer-ho és quedar condemnat a un patiment o unes limitacions personals molt grosses. Aleshores, més val passar per la dura... Què és tu? Jo ho entenc, eh?
Per tancar, no es tracta tant de saber parlar com de saber escoltar, també?
Les dues coses són necessàries. Depèn per a què...
I depèn per a qui.
Sí, sí. O sigui, necessitem... Ara, també, com és això que diuen, que tenim, no, dues orelles i una boca, no?
Sí.
Per escoltar
per tant,
el doble del que parlem.
Exacte.
A veure, jo crec que una cosa és parlar i una altra és dir. Necessitem dir. Parlar, bueno, no tant. Es parla massa per dir molt poc.
Això és com allò del sentir o escoltar, eh?
Efectivament, aquí està.
Parlar i dir, sentir o escoltar.
Sí, i després l'altre és entre escoltar, està molt bé, però fer cas, lo just.
Home.
Cuidado.
Sobretot
els pares.
Exacte.
Sobretot els pares. Escolta, tu escolta el que et digui. Ara, després no facis cas, sobretot, no? El nen de 4 anys o la nena de 8, és igual.
10:42. Parlar ajuda.
Això.
Parlar ajuda, sempre. L'any que ve hi tornarem. Roman, bones festes.
Bones festes per vosaltres
bon
també.
Any.
Bon any.